Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 20, 107.0 FM. Molt bon dia, us parla Laia Paretes, arrenquem setmana i comencem el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 14 de juny del 2021. Tenim per davant 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençudes i convençuts que us agradaran. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca. Així anirà d'aquí al matí de dimarts. D'aquí uns instants començarem amb la roda d'actualitat. Repassarem emissora per emissora què passa a l'Alt i Baix Penedès aquests propers dies. A 2:15 del matí obrirem la plana esportiva, marcadors, cròniques, protagonistes i propers partits. Avui l'hoquei patins com a tema principal. Entrevistarem el Xavi Ferrer, entrenador del Vendrell, i escoltarem també a Joan Vázquez i a Toni Porta, capità i entrenador del Digitècnic Vilafranca. A les 10 i pocs minuts parlarem de la Festa Major del Vendrell i d'altres esdeveniments culturals amb Cristian Soriano, tinent d'alcalde i regidor de Festes del Vendrell. A 2:15 del matí, a la secció El Penedès en un clic, parlarem de la fotografia social, la coneguda com BBC, Bodes, Bautizos i Comuniones, que en català hauríem de dir CBC, Casaments, Batejos i Comunions. A les 11, tot encetant la tercera hora d'aquest dilluns, serà el moment de feinejar amb la filosofia amb el Pere Martí, que ens parlarà sobre intel·ligència emocional. A 11:45 tenim una cita amb la Gemma Riera i amb la cuina. Avui ens portarà plats frescos per la revetlla i les festes d'estiu. A més, alerta, perquè avui regalem un parell de vals per una sessió de risoteràpia a I Can Peto. Les primeres persones que truquin al 93 817 26 26 guanyaran aquests vals. Així transcorrerà aquest matí de dilluns, que encetem ara i que finalitza a les 12 i que compta amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè estigueu ben informades i informats. Hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. I entremig us explicarem les notícies de casa nostra, de quilòmetre zero, allò que passa a l'Alt i Baix Penedès en 3 cites. La primera a 9:15, la segona a 10:15 i la tercera i darrera a 11:15. Esteu a punt? Doncs comencem. Benvingudes i benvinguts al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa d'aquests dilluns. Amb la roda d'actualitat, emissora per emissora, coneixerem què passa a l'Alt i Baix Penedès i ens desplacem, en primer lloc, cap a la capital del Cava, Ràdio Sant Sadurní. Allà ens acompanya l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat d'avui i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, on demà mateix a Sant Sadurní tindrem el Banc de les Migracions, un dels actes emmarcats en la quinzena solidària. Es tracta d'una activitat lúdica que el que busca és sensibilitzar la població fomentant la comprensió de la realitat de les persones migrades i refugiades, millorant així les oportunitats, el respecte i també la convivència en la societat d'acolliment. Una activitat que es durà a terme a partir de les 5 de la tarda al pati de Can Guineu de Sant Sadurní i amb inscripció prèvia a través de www.santsadurní.cat. També demà, però ja a la tarda, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní acollirà la presentació del llibre El batec del temps, de la sadurninenca Rosa Maria Prat. Això serà a partir de les 7 de la tarda i també amb inscripció prèvia a través del web www.santsadurní.cat. Anem fins a Mediona perquè dimecres es farà un taller de rap amb la Clica Pica, un taller adreçat a joves d'entre 14 i 25 anys i que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda al Teatre del Casal Medionenc. També dimecres a Sant Sadurní, un altre d'aquests actes de la quinzena solidària, en aquest cas Real Pursuit, un joc de preguntes dinamitzat pels voluntaris de Creu Roja i basat en personatges i històries reals sobre els fluxos migratoris. Això serà a partir de les 5 de la tarda també al pati de Can Guineu de Sant Sadurní. Ja per dijous, i encara emmarcat en la quinzena solidària de Sant Sadurní, hi haurà la presentació de la guia didàctica titulada Emergència Climàtica. Això serà a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. I mitja hora més tard, a la Fassina de Sant Sadurní, tindrem la reunió informativa sobre Espiells Terra de Vi, l'entorn rural. Com bé sabeu, és la clau de la identitat del nostre territori i així ens ho demostren aquesta associació d'Espiells Terra de Vi. Si voleu més informació, podeu escriure un mail a info@espiellsterradevi.cat. Seguim divendres, encara sense dormir, amb el cicle Agost, que arriba amb el concert Fortuna, amb Clara Poc i Marçal Calvet. Això serà a les 11 de la nit, a la plaça de l'Era d'en Guineu, amb un preu de 2 euros i amb reserva prèvia a través de www.sansadurní.cat. Ja per dissabte, a Olesa de Bonesvalls, tindrem jornada de portes obertes i presentació de les troballes arqueològiques fetes a la vinya del Tiler. S'han organitzat dos torns de visita, un a les 10 del matí i un a les 11. Per tothom que hi vulgui assistir, se sortirà des de la porta de l'Hospital de Cervelló, on seran conduïts fins a l'excavació. A Sant Llorenç d'Hortons, dissabte, tindrem concert de sardanes a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'1 d'octubre i, en cas de pluja, al poliesportiu. Entrada gratuïta amb places, això sí, limitades. A Sant Sadurní, dissabte, més activitats de la quinzena solidària, en aquest cas la lectura de poemes pels drets humans amb Sandy Jaque, que és poeta i performer, a partir de les 7 de la tarda al pati de Can Guineu. I a Gelida, encara dissabte, tindrem programació escènica amb el concert del Cor Innovint de Martorell, un concert que arrencarà a 9:45 de la nit al Casal i és gratuït, això sí, amb reserva prèvia d'entrades a www.gelida.cat. Ja per diumenge, torn pel cinema i pel cicle Gaudí, amb la presentació del documental My Mexican Bretzel a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida a partir de les 6 de la tarda. Com a destacats de la setmana, dos actes emmarcats en el microví d'Avinyonet. Dijous, el tast de vins del massís del Garraf, una activitat totalment consolidada i que aquest any dinamitzarà l'Alba Gràcia, que és la responsable del Centre d'Interpretació de la Malvasia, i també el sommelier i educador del món del vi, David Martínez. I dissabte tindrem maridatge de vins i caves de Avinyonet del Penedès a Avinyonol. Totes dues activitats, això sí, amb entrades ja exaurides. Apuntem que a la plaça Subirats, com bé sabeu, plaça Subirats de Sant Pau d'Urdal, tots els caps de setmana de juny, juliol i agost, de 9 del matí a 2 del migdia s'instal·larà el mercat del préssec d'Urdal. I acabarem recordant que fins al 27 de juny podeu visitar l'exposició Exigim Dignitat d'Amnistia Internacional, emmarcada en la quinzena solidària de Sant Sadurní i que es troba al pati de Can Guineu.
De Sant Sadurní marxem fins a Canal 20. Allà ens hi espera el nostre company Raimon de Cara. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia. Comencem aquesta part de la roda explicant-vos que avui mateix a la Biblioteca dels Monjos, a les 5 de la tarda, es programa la xerrada La farmaciola de la meva vida, càrrec de Berta Garriga, d'Arrels Voladores, cal la inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. I en clau política, sense deixar aquest dilluns, hi ha Junta de Govern Local a l'Ajuntament d'Olèrdola, a 7:45 del vespre. Hi ha la previsió de donar llum verda a convenis de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olèrdola i l'Associació de Comerciants del Foix, o també amb l'Associació La Carretera del Vi, per activitats de promoció econòmica i turisme. I al Centre Cultural de les Cabanyes es fa a 8:00 del vespre, també aquest dilluns, la presentació dels resultats de les enquestes per elaborar el Pla Local d'Igualtat. Dimecres, a 7:00 de la tarda, al Molí del Foix dels Monjos acull l'activitat Tinc Talent, inscripcions al 938186296 o bé al 629174007. Dijous a 5:00 de la tarda, a l'Espai Jove de la Múnia, hi ha un taller de cuina sense pares, i també dijous a 6:45 de la tarda es podrà seguir l'Hora del Conte, la Remeis, a càrrec de la Berta de Poblet, cal inscripció prèvia a la Biblioteca dels Monjos. I dijous a 9:45 de la nit, al Molí del Foix, també dels Monjos, Teatre Tangram. Les inscripcions es poden fer al 938186296. Divendres, al Castell de Sant Martí Sarroca, amb passis programats a 6:00 i 7:00. Espectacle de titelles Mà, amb Dalí M. Blanc, dins del festival en veu alta. És una activitat gratuïta, amb reserves a vila.sa@diva.cat. I tant dissabte com diumenge, qui ho desitgi, es pot posar a prova a l'Escape Room al Serral, al Ciarga, des de 5:00 de la tarda a 9:15 del vespre. I diumenge, al Castell de Penyafort, a partir de 12:15, la cuina dels frares, amb aquesta visita guiada i a partir de diferents degustacions, es pot viure l'experiència de conèixer què i com menjaven els frares dominics del convent de Penyafort, endinsant-nos en un univers gastronòmic que encara avui perdura assimilat en el receptari del corpus culinari català. La visita comptarà amb la degustació de 3 tastos de menges conventuals acompanyades de biomos. El preu és de 15 euros, cal la inscripció al 669-287-539 o bé enviar un correu electrònic a turisme@smmonjos.cat. I a partir del pati de l'1 d'octubre, volien dir de Sant Cugat, aquest diumenge a 12:00 i fins a 1:00, hi ha sessió de contes amb Lila, Que l'amor s'hi enfila, són contes per infants, a càrrec de Mònica Torra. I a la Masia Puigcerol de Castellví de la Marca, nova proposta del Festival Eva, que programa una actuació de les Escarting Sisters amb l'espectacle Mirada. Serà a 8:00 del vespre, entrada gratuïta, això sí, amb la reserva prèvia al 687-03-1215. I sens dubte, un dels plats forts de la setmana és la 10a edició en l'àmbit lúdic i cultural de la Fira Remellar, diumenge, a partir de 10:00 fins a 3:00 del migdia, i per la tarda de 4:00 a 9:00 del vespre. Hi haurà venda de productes, tallers i activitats per infants i adults relacionats a les propostes relacionades amb les herbes remelleres. L'accés al Castell de Penyafort es farà a peu, hi haurà activitats lúdiques durant el recorregut. I acabem amb la proposta que ens porta a explicar-vos que diumenge hi ha jornada de portes obertes a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, amb motiu de la commemoració dels 100 anys de les primeres intervencions de l'Institut d'Estudis Catalans a Olèrdola. A 11:00 s'oferirà, dins d'aquesta jornada de portes obertes, la visita guiada 100 anys després, ahir i avui, de la recerca arqueològica.
I marxem ara cap a Domenys Ràdio. Allà ens hi espera la nostra companya Lourdes Meroño. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Laia. Bon dilluns. I comencem, com sempre, aquesta roda aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquesta tarda, a 7:00, a la sala polivalent del Centre Cultural a la Casa de Cultura, tindrà lloc el ple ordinari corresponent a aquest mes de juny. Més cosetes. Tindrem un concert i exposició de les partitures recuperades dels concerts de Sant Jaume al Pa Piolet, i aquest serà el dia 20, a 8:15 de la tarda, a les escoles del Pa Piolet. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès. Avui i fins al dia 30 de juny es podrà visitar a la Biblioteca Mestra Maria Rafecas de Llorenç l'exposició Joan Perucho, Creació, Imaginació i Bon Gust, cedida des de la Central de Biblioteques amb motiu de la commemoració que va ser l'any passat del centenari del naixement de l'escriptor, narrador, poeta, novel·lista, crític d'art i gastrònom. Pel que fa a divendres, a 7:00 de la tarda, a la Biblioteca Municipal es farà la presentació de l'òpera Els Contes de Hoffmann. El dissabte, a 9:45 de la nit, a la Comprativa, a la Sala del Teatre, concert, surt la Suite de l'Aigua per a piano amb videoprojeccions a càrrec de Carlota Valdrís. Diumenge, a 12:45, al Centre Tradicional, concert de final de curs de la Coral Infantil Rossinyols. I a 7:00 de la tarda, però al Centre, documental del mes, Dani Caravan. I marxem ara cap al Vendrell, el dimecres es farà l'exposició al buit de Camila Pérez Salvà, Enric Llevat, Madola, Maria Bosch, Maria Eugènia Manrique i Núdiaz a la sala Portal del Pardo. També una altra exposició de la d'orografia de Maria Teresa Capeta a la sala Portal del Pardo. Dijous, concert dels alumnes de l'Escola Músics del Vendrell al Museu 10 a les 8 de la tarda, gratuïta, però ara sí, s'ha de fer reserva, com sempre, a musicsvendrell.com. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell. També el divendres, Ruta Pau Casals amb audició d'orga a la Casa Nadigua de Pau Casals. Serà a 2:15 del matí i és d'un preu de 5 euros per adults i dels menors de 12 anys serà totalment gratuïta. Un altre concert, concert dels alumnes de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, serà al Museu 10 a les 8 de la tarda i és totalment gratuït. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. I ara marxem cap a Calafell, i és que des del dia 18 fins al dia 26 de juny es viurà la primera edició del Calafell Beach Festival. I tenim un cartell molt xulo. 18 de juny, Estopa. 19 de juny, Antonio Orozco. 20 de juny, Rosalén. I a la setmana vinent us diré que queden Lola Índico, Miqui Núñez i Bad Gyal. Això es farà tot al pàrquing del pavelló Joan Ortoy i al passeig de la Unió de Calafell. I el 18, 19 i 20 de juny se celebren les Jornades Europees d'Arqueologia, que ampliarem més abastament el dimecres a l'agenda al detall, que comptarem amb la Georgina, que és una de les tècniques de Calafell històric. Més curetes que passaran a Calafell, a la sisena trobada de vela llatina a Calafell. Es podrà veure un espectacle preciós amb més d'una vintena d'embarcacions tradicionals vingudes d'arreu de Catalunya. Més curetes, l'escape Calafell Street, el 19 i el 20 de juny, amb la cerca dels tresors. Se sortirà en caiac el dia 19, d'11 a 1 del migdia, a la base de l'Escola Vela, al Port de Segur de Calafell, i aquells que vulguin sortir en caiac, doncs caldrà que facin reserva prèvia al telèfon 629-213-697 o enviïn un correu electrònic a info@escoladavelacalafell.com. Dissabte, dia 19, espectacle itinerant infantil al Petit Circ. A les 12 del migdia ja es farà un recorregut per la zona comercial de la platja de Calafell i pel passeig marítim de Sant Joan de Déu de la platja de Calafell. I el diumenge, a les 12 del migdia al castell de Calafell, l'Espurna al Drac de Calafell farà la presentació de coreografia a càrrec de Cristina Penya i amb la participació de l'Arco Pulgar, compositor de Socs i Agenda, i José Vega Checa, director de Virgen del Consuelo. Us recordem que també continua fins al dia 30 de juny la ruta dels 3 euros per les tapes de Segur de Calafell i acabem tot plegat a Cunit. Aquest dijous a les 9 de la nit a la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit acolliran l'espectacle imprescindible Mentre cuines mandonguilles a càrrec de Quico Cadaval Edipo. Més coses, representació teatral a càrrec dels grups de joves del taller de teatre de l'Espai Jove serà divendres a les 6 de la tarda al Centre Cívic Calcego. I acabem tot plegat amb el dissabte a les 9 de la nit que la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit acollirà l'espectacle Que fue de Andrés Villarrosa, Villarrosa el fenòmeno de les varietes a la Barcelona dels 90 a càrrec d'Oriol Genís.
I acabem aquesta roda d'actualitat. A Ràdio Vilafranca, en aquest cas, ens explica què ens espera pels propers dies a la capital de l'Alt Penedès, el Josep Maria Soler. Bon dia.
Hola, bon dia, Laia. Doncs bé, déu-n'hi-do. Tenim una setmana també atapeïda amb diferents actes, activitats o convocatòries, per exemple, als mitjans de comunicació. La primera avui mateix, d'aquí una estona, a 11:45, ens convoquen per part de l'Ajuntament de Vilafranca perquè faran una valoració de la campanya Fira del Maig. Recordeu que aquest mes de maig no hi va haver fires a Vilafranca del Penedès per qüestió de la Covid, però en canvi el que sí es va fer va ser una campanya promocional durant tot el mes de maig, amb aquest lema Fira't el Maig, de la qual ens donaran a conèixer detalls de com ha evolucionat i com ha funcionat doncs d'aquí uns instants amb aquesta roda de premsa, tot i que ja us podem avançar que recordem, per exemple, l'aspecte dels vilafrancs amb més de 200.000 euros repartits amb abonaments per la compra en productes de les botigues de la Vilafranca, que va ser tot un èxit. Això serà avui mateix i avui també, i parlant, mira, de qüestions econòmiques, de recaptació econòmica, avui Avui ens citen els administradors de la Festa Major perquè ens plantejaran com encaren la recaptació econòmica de cara a l'organització de la festa d'aquest any els administradors. La Montse Andrade, l'Anna de Tena, el Pere Nin, la Núria Rovira i el Pablo Sancho ens convoquen als mitjans de comunicació avui per explicar-nos aquest nou sistema de crida a la col·laboració econòmica dels establiments comercials per la Festa Major de Vilafranca 2021. Així que si algú ens escolta des de la botiga o el té algun establiment comercial, que pari orelles i que demà li donarem més detalls de quina és aquesta proposta que fan els administradors de la Festa Major d'enguany per participar, com és habitual per part de les botigues i els establiments, en l'organització de la festa a través d'una aportació econòmica. Això és avui. I demà, per exemple, entre altres aspectes, val a dir que hi haurà un acte més del debat constituent que s'està duent a terme arreu del país, arreu de Catalunya, i en aquest cas ens explicaran l'inici de la fase participativa. La presentació la farà aquí a Vilafranca demà Lluís Llach, que estarà per explicar-nos aquest projecte Fem entre totes, el procés participatiu més gran d'Europa. Amb els ponents també a Vilafranca demà Albano Dante Fachín i Vicent Partal, un acte moderat per la periodista Cati Morell. Serà doncs aquesta proposta de debat constituent que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda al Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca del Penedès. Més coses. Per exemple, dimecres. Recordeu que aquest any passat es va fer una càpsula del temps de la Festa Major. Els nens i nenes de Vilafranca van poder posar la seva experiència viscuda en temps de pandèmia i de Covid en unes cartes i en uns dibuixos que es van posar en una càpsula del temps, una càpsula del temps que està situada davant de l'edifici de la FECA. Doncs bé, en aquest indret hi haurà aquesta setmana un acte, una rebuda pels membres de la Fundació Privada Futura Penedès, organitzadors d'aquesta activitat, i també per l'Ajuntament de Vilafranca. En aquest cas es rebrà el expresident de la Generalitat, en aquest cas Quim Torra, que serà present doncs per participar en aquest acte de signatura de Quim Torra al llibre d'honor d'aquesta càpsula del temps. Això tindrà lloc, com dèiem, aquest dimecres a la tarda aquí a Vilafranca del Penedès. També dimecres, presentacions d'alguns llibres. Volem destacar-ne especialment un parell que es presenten per part del mateix autor. Seran del Pere Martí i Bertran, un acte que tindrà lloc a la Biblioteca Torres i Bages a les 7 de la tarda d'aquest dimarts, concretament, perdoneu, havíem dit dimecres, i aquest dimarts, demà, a la Biblioteca Torres i Bages a les 7, hi haurà aquesta presentació dels dos darrers llibres de l'autor penedesenc, del Pere Martí. Un d'infantil, L'àvia que perdia les paraules, l'altre d'Aicús, Taroda, Aicús, de les quatre estacions. Són dos llibres que ha publicat recentment aquest autor, que no es van poder presentar en el seu moment per la Covid i que es presenten conjuntament demà a la Torres i Bages. Més qüestions d'actualitat cultural, de cara ja al cap de setmana. Divendres, concretament, es presenta l'espectacle multimèdia La senyora Tomassa, que es farà amb l'estrena de la nova escenotècnia de l'edifici de la Nau, el local de joves, l'Espai Jove La Nau de Vilafranca, que ha presentat doncs aquesta nova escenotècnia i que ho farà amb un acte, amb un concert o amb la presentació d'un espectacle multimèdia per part del grup de música La senyora Tomassa, aquest divendres a les 7 de la tarda. I també de cara al cap de setmana, recordem que a Vilafranca hi haurà fira. Si us parlàvem al principi de les fires de maig que no es van poder celebrar, però que sí que es va fer aquest fira del maig, doncs hi haurà fira, en aquest cas, de vehicles aquest proper cap de setmana. La fira del vehicle d'ocasió a Vilafranca del Penedès, que aquest any acollirà també cotxes nous. Després que l'any passat no es va poder fer les fires ni presentacions de cotxes, aquesta edició de la fira del vehicle presentarà doncs cotxes nous també. Serà aquest cap de setmana al pavelló firal de la zona esportiva de Vilafranca, amb la 30a edició d'aquesta fira, que ja s'ha consolidat com una de les referents a nivell de tot Catalunya. Entre les novetats d'aquest any hi ha que l'espai firal tancarà al migdia per tal de poder desinfectar les instal·lacions i també el fet que s'inclouran cotxes nous i presentacions de nous models que no s'han pogut fer aquests darrers mesos. En total seran més de 550 vehicles que s'exposaran en els aproximadament 7.500 metres quadrats de recinte firal que hi ha a la zona esportiva, en el pavelló firal, provenents de 9 concessionaris diferents a Vilafranca del Penedès. En aquest cas, recordar que tindrà lloc dissabte i diumenge, aquest proper cap de setmana, tots dos dies, i que, recordem, l'any 2020 va passar per la fira més de 3.700 persones i es van acabar venent 150 vehicles. El 43% de les vendes van ser de persones de fora de la comarca del Penedès que van ser a Vilafranca per comprar el seu cotxe. Esperem també que aquest cap de setmana sigui intens en quant a participació de compradors en aquesta fira del vehicle d'ocasió.
Així ho esperem. Moltíssimes gràcies. Ara us deixem amb les notícies, amb la Goretti Martínez.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:15. Us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Dos incendis en un cap de setmana a la comarca de l'Alt Penedès. Els bombers van activar ahir al migdia 11 dotacions terrestres i 4 aèries per un incendi de vegetació a la zona propera a la carretera de Gelida, al terme municipal de Sant Llorenç d'Hortons. El foc es va iniciar poc abans de les 2 de la tarda i va cremar 2 hectàrees de camp i mitja hectàrea de terreny forestal. Segons informaven els bombers, l'incendi va avançar en sentit descendent i unes vinyes van aturar la propagació del flanc esquerre. El foc va afectar vegetació agrícola a la zona de Can Estruc i els bombers van donar per controlat l'incendi poc abans de les 4 de la tarda. D'altra banda, divendres al vespre es va declarar un altre incendi al barranc del Fideuè, a prop del celler Jové i Camps de Sant Sadurní. Els ADF de Sant Sadurní, Torrelavit i Sant Quintí, junt amb 3 dotacions de bombers i cossos policials, van treballar en les tasques d'extinció. Us parlem ara de subvencions a Santa Margarida i als Monjos per arranjaments a les llars i ajudes tècniques per a persones grans i amb discapacitat. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat un any més la convocatòria d'ajuts per arranjaments a les llars, ajudes tècniques i suport a l'autonomia personal destinats a persones amb discapacitat o persones dependents. Els ajuts volen facilitar reformes bàsiques als habitatges i garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, afavorint l'accessibilitat i les condicions de vida de la persona dins la llar. I també volen alleugerir la despesa corresponent als arranjaments a les llars i a l'adquisició d'ajudes tècniques dels diversos col·lectius especificats. Les sol·licituds per rebre els ajuts es poden demanar fins al 30 de setembre, telemàticament o presencialment. Tota la informació dels criteris, les bases i sobre com tramitar els ajuts es pot consultar a la web santamargaridaielsmonjos.cat. El Port de Segur de Calafell acollirà un nou festival d'arts vives. El Port de Segur de Calafell acollirà els dies 2 i 3 de juliol la primera edició del festival Ara i Aquí, un certamen d'arts vives que oferirà teatre, performance, dansa, espectacles familiars i tallers. Els escenaris seran els equipaments culturals i cívics municipals de la zona, com el Centre Cívic Montse Civit, la Biblioteca Casa Vella i els seus espais annexos exteriors. Ja són obertes les inscripcions per participar com a públic en les activitats. Les localitats són gratuïtes, però es requereix inscripció a causa de les limitacions d'aforament que encara imposa la pandèmia. Podeu inscriure-us al correu festival-araiaqui@calafell.org. El nou festival adopta com a emblema el corriol cama negra, l'espècie d'au que ha tornat a fer nius a la platja de Segur de Calafell després de més de 30 anys, justament en l'entorn dels espais escènics. I acabem explicant-vos que la 8a edició de les activitats d'estiu H2OSI començarà el dia 28 al Complex Aquàtic. L'H2OSI torna puntual a la seva cita anual dels darrers anys i a partir del proper dia 28 de juny el programa d'activitats lúdiques i esportives començarà a desenvolupar-se a les piscines d'estiu del Complex Aquàtic de Vilafranca. Està previst que hi hagi activitats cada dia laborable entre el 28 de juny i el 23 de juliol. Els dijous de cada setmana seran especials en relació a la resta perquè s'organitzaran activitats complementàries com ara teatre, màgia, tallers de ceràmica o tallers de bombolles gegants.
Penedès en xarxa.
107.0 FM. Són 9:15 del matí.
Els esports.
Com cada dilluns, després de conèixer tot allò que passarà a les nostres comarques, durant els propers dies obrim plana esportiva, marcadors, cròniques, protagonistes i propers partits. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs com bé dius, és moment d'abordar l'actualitat esportiva, que avui se centra sobretot en l'hoquei patins penedesenc, que ha viscut, la veritat és que un cap de setmana per oblidar. Comencem amb el Noia, que malgrat haver plantat cara va caure divendres als quarts de final d'una Copa del Rei, que va acabar aixecant ahir el Liceu en una final justament contra el botxí dels roig i negres, el Barça. Com dèiem, el Noia va caure en un partit on es va avançar al minut 3 amb un gol de Jordi Ferrer, però al minut 12 era Pablo Álvarez el que posava l'empat al Lluminós. Abans d'encarar el camí cap als vestidors, però el Barça tindria temps de capgirar el marcador amb el 2-1 i el Noia de tornar a posar les taules gràcies a un gol de Xavi Costa. A la represa, de nou Álvarez avançava els culers i Pau Bargalló posava terra de per mig amb el 4-2. I a 5 minuts pel final, Costa posaria l'emoció al partit amb el 4-3, però un gol de Labart i un altre de Matías Pascual acabarien amb l'esperança d'un Noia que posa així punt i final a una temporada atípica en la que ha hagut de salvar diverses adversitats i ha anat de menys a més, transmetent molt bones sensacions, sobretot en aquest tram final del curs. Continuem ara amb els play-offs d'ascens i permanència a l'Hockey Lliga, on tant Vendrell com Vilafranca havien de capgirar els dos gols de diferència dels partits d'anada. Doncs bé, cap dels dos ho va aconseguir i, per tant, la temporada vinent, vendrellencs i vilafranquins seran equips de l'Hockey Lliga Plata. Anem ara fins a Domenys Ràdio per saber-ne més. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs sí, tenim el Xavi Ferrer novament. No ha pogut ser, estàvem molt pendents aquest dissabte del que podia passar o del que arribaria a passar i el que va passar finalment, i per això en tenim el Xavi, perquè ens expliqui una mica com va ser aquest partit. Molt bon dia, Xavi, com estàs?
Hola, bon dia.
M'imagino que fotudet, no?
Com, perdona?
M'imagino que fotudet una mica.
Sí. És el moment més complicat com a entrenador, el moment més complicat que he tingut. Porto ja uns quants anys.
Pensàveu que guanyaríeu fins al final, m'imagino, no?
Home, sí, clar, sempre... Si no pensem nosaltres de que haguéssim tret l'eliminatòria, ja, jo ja no hi hagués ni anat. Així de clar. Uh-huh. Però bé, doncs no vam fer bon partit novament i no vam estar fins, no vam estar còmodes tampoc en cap moment, el porter ens ho va parar tot i bueno, doncs no vam aconseguir l'objectiu que teníem, que era salvar-nos.
Havíeu de guanyar per 3 o fer 2 més que l'Alcobendas? En aquest cas, amb 2 doncs anàveu a pròrroga, penals, i en cas de 3 doncs passàveu directament, en cas de perdre doncs el que ha succeït. Què va passar exactament? Quina valoració en fas ja després de 48 hores d'aquest partit, d'aquesta tornada davant l'Alcobendas, que jugava a casa? És a dir, podíeu haver fet un gran partit, podíeu posar-vos molt nerviosos, com va ser el cas, però fes-ne tu la valoració, que tu vas estar allà al peu del canó.
Bueno, pues nosaltres arribàvem molt il·lusionats en el sentit de que jugàvem davant la nostra afició, que va omplir el pavelló i va ser espectacular. Bueno, nosaltres la nostra intenció era posar-nos per davant. Si ens posàvem per davant 1-0, pues ells potser els hagués entrat aquesta por escènica, no?, amb el nostre públic i això. Després, pues, bueno, va ser al revés perquè van començar marcant ells. I bé, llavors ja se'ns va fer una miqueta una muntanya, no vam estar gens bé, vam fallar moltes ocasions, inclús algun pal, i la bola no va voler entrar, ells van fer el segon, i a partir d'aquí ja ens va costar molt, molt, molt més. Et veus per darrere el marcador, i havies de fer 4 gols per empatar, i després, bueno, segona part, doncs, quan ens hi vam abocar molt, i ells van aconseguir fer un altre gol i ja sí que ja va ser gairebé la sentència.
Quina valoració en fas? Perquè sí que és veritat que tu eres el segon entrenador. Al febrer, doncs, et quedes com a titular. Valoració d'una temporada, doncs, no gaire encertada.
Bueno, la temporada ha sigut amb molts alts i baixos, la veritat. I tant quan estava el Lluís com ara l'última, la segona volta, que no hi ha sigut ell, doncs hem sigut molt irregulars. És veritat que la primera volta va ser molt dolenta, la segona, pues, bueno, ha estat correctes, podríem dir correctes, sense estar supers, però correctes. I bé, doncs, jo a nivell personal, doncs, bueno, soc jove, estava aquí també, bueno, he après moltíssim, perquè, bueno, no havia sigut, molts anys he estat de segon, però després, de segon entrenador, però després, quan et poses a davant, doncs, hi ha moltes coses a controlar. I bé, doncs a mi m'ha servit com a molt aprenentatge, en aquest sentit. És a dir, la valoració meva personal, doncs, és aquesta, de que he après moltíssim. Realment hi ha hagut moments que m'ho he passat molt bé, hi ha alguns moments que ha sigut molt complicat, ha sigut, bueno, de passar-ho, doncs, malament, com ahir, per exemple, doncs, i bueno, hi ha hagut moments, ja et dic, d'alt i baixos.
Mm-hmm. Clar, ara ens trobem en un escenari totalment diferent. Baixeu a Hockey Lliga Plata, però la pregunta del milió és: i ara què? Què passarà? És a dir, sobretot per tu, sabem que si continuaràs o no continuaràs?
Doncs ara mateix no en tinc ni idea. Jo ja vaig parlar amb la junta de que fins que no acabés la temporada no volia saber res, ni de fitxatges, ni de meu futur, ni de res. Per tant, bueno, entenc que ara parlarem amb la junta i, bueno, el que em diguin ells, a veure què em diuen. Si no sé res. Ara mateix no sé res. El que sí que sé és que ajudaré el club en el que la junta cregui convenient.
Uh-huh. T'agradaria continuar?
Bueno, aviam, a un entrenador sempre li agrada entrenar. Però bé, això és una cosa que no he de decidir jo, que he de decidir la junta segurament, i hem de parlar amb ells i a veure quin equip es fa i a veure què... Bueno, hi ha moltes coses a parlar ara i, bueno, suposo que aquesta setmana començarem a dir alguna coseta.
Mm-hmm. Doncs quedarem pendents d'aquestes decisions que es puguin prendre en aquestes pròximes setmanes. A veure si continues o no continues. Jo ja m'he acostumat a tu, eh? És a dir, que tant de trucar-te, ja m'he acostumat a tu. Però bé, esperem a veure quina és la resolució o les decisions que prenen, si estaràs al capdavant o estaràs o seguiràs estant també d'alguna altra manera. I res, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès també al Penedès en Xarxa. I res, que vagi molt bé, que aquest estiu, doncs, sigui per posar metes, objectius, tant a nivell personal com a nivell d'equip. I res, que moltíssimes gràcies, que tot un plaer.
Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres també.
Una abraçada.
Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i com sempre un plaer conversar amb el Xavi Ferrer, amb el entrenador del Vendrell. I com dèiem a l'inici, el digitècnic Vilafranca tampoc va poder capgirar el resultat i jugarà una temporada més a l'Hockey Lliga Plata. Tito Boada, Ràdio Vilafranca, molt bon dia.
Molt bon dia. En tot cas, diferent és cara i creu. El Vendrell perd categoria, el Vilafranca no la guanya. I va tenir a tocar-ho, certament va tenir a tocar-ho, perquè amb el 2-1 calia un altre gol per forçar la pròrroga, quedaven 12 minuts per endavant i el conjunt de Toni Porta va fer mèrits. No és ser passional sobre el paper, el digitècnic, els punts, si fos un combat de boxa, hauria guanyat el partit. També significar que després de l'1-0 es va arribar a l'1-1 a la mitja part, 2-1 pels vilafranquins, 2-2 ja a manca de 2,5 amb una blava, 2-3 quan el digitècnic jugava sense porter i 3-3 al final. Total de l'eliminatòria, 2-1 al Palafrugell. Ells continuaran a l'Hockey Lliga. Ens ho explicava el porter Marcel Luzón. Lino ens comentava que marxava segurament a Voltregà i que deixava l'equip on ell volia.
Sí, la veritat que ha estat un partit molt intens, el qual, pues, ha estat molt acertat, igual que tot l'equip. I bueno, ja que jo l'any que ve no segueixo amb aquest equip, si més no, col·laborar perquè es quedi on tots mereixen.
Doncs Lino, amb això, amb aquesta, diguéssim, no continuïtat, tanques un cicle de molts anys i acabar d'aquesta manera, evidentment, és la millor forma.
Sí, la veritat que sí. Bueno, tinc un xingre de 5 anys, el qual m'han tractat com a casa. I bueno, res més que paraules boniques de cara al club. M'ha tractat sempre bé i bueno, acceptar el nou repte. I com bé dius, bueno, una bona última actuació i deixant-los on es mereixen, col·laborant.
Va ser un dels destacats el porter del Palafrugell, Marcel Lusson Lino, que segurament marxa a Voltregà. Ara escoltem a Xavi García, el tècnic del conjunt del Baix Empordà.
A doble partit era complicat, però jo confiava molt en els meus jugadors, tant a casa com a fora, i al final ho hem pogut aconseguir. Era molt complicat perquè veníem d'una bona temporada i ens sabia molt de greu. Després de 36 punts a la Lliga, haver de baixar, però el Vilafranca ho ha fotut molt i molt difícil, tant a casa com aquí, per tant, ho hem aconseguit i felicitat als jugadors meus.
Amb això trenques, diguéssim, aquesta dinàmica. N'hem parlat durant la temporada, durant la transmissió, que el Palafrugell les últimes setmanes havia costat sumar punts. Has hagut d'arribar a un play-out que segurament potser no t'esperaves i al final això l'equip segurament en pot sortir rearmat de cara a la temporada vinent.
Sabíem a principi de temporada que si anàvem al play-out era un èxit. Aquests jugadors han fet una temporada esplèndida, ho han donat tot. Hi ha hagut altres equips que ens han passat a l'última hora, que no hi comptàvem, però escolta, això ara ja és passat. L'any que ve tornem a estar d'Hockey Lliga i tornem a donar guerra com sempre hem fet.
Parlaven tots aquests amb Jaume Bové, el nostre company de Penedès Televisió i de Ràdio Vilafranca. I ara anem pels de casa. Un dels homes claus en aquesta eliminatòria, el capità Joan Vázquez, va ser el més destacat del partit.
És una llàstima, la veritat. Hem començat molt bé, jo crec que era l'actitud al començament. Ha sigut una llàstima que no aprofitéssim aquests bons minuts del principi perquè ens haguéssim fet un parell o tres de gols, que hagués sigut molt probable. Potser el partit hauria sigut diferent. Però bueno, Palafrugell és un bon equip, ha jugat el seu partit i al final doncs, no ha pogut ser.
I tanquem amb Toni Porta, el vendrellenc, el tècnic.
Infinitat d'ocasions, el Lino ha estat molt bé i els pals també no ens han donat la cara avui, però els jugadors sí que l'han donat, han treballat moltíssim i no hi ha hagut sort, res a dir. Felicitar Palafrugell i malauradament no hem pogut aconseguir l'objectiu.
Ara ja s'està treballant per la propera temporada. El club buscarà, després de 5 temporades, tornar a la màxima d'aquest esport nacional de Catalunya. El tècnic Toni Porta continua i s'està negociant la continuïtat, entre d'altres, de la columna vertebral de l'equip. El porter David Arellano, Gabriel Villares, Xavi Aragonès, Adrián Candamio, Arnau Ribas i Roger Martí. Això són els primers noms.
Moltíssimes gràcies, Tito. I obrim ara finestra futbolística, com sempre, anant fins a Canal 20, on ja ens espera el company Armand Beneito. Armand, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs obrim finestra del món del futbol i també amb males notícies, perquè la Fundació Atlètic Vilafranca no ha pogut passar semifinals d'aquestes eliminatòries d'aquest torneig de la segona catalana. Va caure a Cornellà als penals, empatant a 1 a 15 minuts del final és quan arribava l'empat de l'Almeda i finalment als penals l'equip de Cornellà se l'emportava a l'eliminatòria amb el marcador final de 4-2. Finalment seran Castellà i Quart per una banda i Cambrils i Almeda per l'altra i Balaguer i Almeda per l'altra qui jugaran aquestes semifinals. A la tercera catalana, el grup 12, grup de Valpenedès, dos derbis aquesta jornada, tots dos amb empat a 1. Monjos 1, la Granada 1, Riu de Villes 1, Les Cabanyes 1. També va acabar amb empat a 1 la Múnia Atlètic Vilanova. L'equip del Torrellenc s'imposava al camp del Masquefa per 2-4. El Riu de Villes és quarta a la classificació amb 28 punts, el Torrellenc 6è amb 21, la Granada en té 16, igual que la Múnia, 11ens i 12ens, respectivament, els Monjos 13ens amb 15 punts i les Cabanyes 17ens en 9 punts. El proper cap de setmana tenim derbi a les Cabanyes, entre les Cabanyes i els Monjos. El Riu de Villes es desplaça al camp del Ribes, la Múnia al camp de la Noia, Vilanova del Camí. El Torrellenc rep el Montserrat d'Igualada i la Granada a l'Ateneu Igualadí. Pel que fa al grup del Baix Penedès, aquí també hi teníem dos derbis amb marcadors avoltats. Calafell 7, Llorenç 4 i Vendrell 1, Sant Jaume dels Domenys 4. Derrota també molt avoltada el Segur Atlètic al camp del Valls Atlètic, el líder, per 8-0. L'Arbós Sant Salvador es va ajornar i el Segur aquesta setmana li tocava descansar. El Segur és tercer amb 34 punts, l'Arbós en té 24 i és setè, vuitè el Vendrell amb 21, novè el Sant Jaume els Domenys amb 19, el Vendrell en té 13 i és 13, el Segur Atlètic amb 9 punts 15 i 16 el Llorenç amb 8. El proper cap de setmana tenim també dos derbis penedesencs entre el Sant Jaume els Domenys i el Calafell, a Sant Jaume, i Segur Atlètic Llorenç. L'Arbós jugarà al camp del líder, al camp del Baix Atlètic, el Segur al camp del Torreforta i el Vendrell a Torredembarra. Quarta catalana, grup desè. Cubelles B4, Sant Sadurní 2, Avinyonet 2, Mediona 2, Bases Pirell, Les Cotes 2, Sant Pere Molanta 0 i Martinenca 5, Quintinenc 0. La classificació encapçalada pel Bases Pirell, Les Cotes amb 20 punts, el Cubelles B en té 18, el Can Cartró 17, també 17 per la Martinenca, el Sant Pere Molanta 14, 13 pel Sant Sadurní, amb 10 Hortonenc i Avinyonet, 8 per Mediona, 5 pel Quintinenc i 5 també pel Pla. La propera jornada s'agafen partits que no es van jugar de la jornada 2 i també de la jornada 10. Ja sabem que aquest any ha anat tot una mica embogit. Se jugaran el Mediona Sant Sadurní, el Can Cartró Avinyonet, Martinenca Cubelles B, Hortonenc Bases Pirell Les Clotes i Sant Pere Molanta Quintinenc. El grup del Baix Penedès, grup 24, Perafort 2, Segur B 0 i Constantí 2, Cunit 2. El Cunit líder amb 20 punts, el Segur B és tercer amb 17. El proper cap de setmana descansa el Segur B i el Cunit juga davant el Perafort. Futbol femení, preferent femenina. Acaba la temporada de la Fundació Atlètic Vilafranca amb un empat al camp del Llerona, empat a 2. Les vilafranquines que han quedat desenes a la classificació amb 23 punts. I a la segona divisió femenina, que encara queda una jornada, se jugava el derbi aquest cap de setmana a Sant Pau d'Ordà entre els Subirats i el Santa Oliva amb victòria local per 3 gols a 2. El Santa Oliva ocupa la sisena posició amb 10 punts, els Subirats, que ha sumat la segona victòria de la temporada, en té 7. El proper cap de setmana, els Subirats es desplaça a Vilanova, si se juga el partit, perquè aquest darrer partit el Vilanova va arribar al camp de l'equip del Riudoms amb dues jugadores, i també el Sant Oliver rep l'equip de l'Alpicat.
I com cada dilluns, Armand, ens acomiadem amb el bàsquet, oi?
Doncs així, perquè ha retornat doncs, al món de la cistella, queden dues jornades a la majoria de categories. Aquest cap de setmana, la primera catalana masculina, a l'equip dels Monjos, que perdia 71-49 a la pista del Morell. Els Monjos és quart amb 3-6 i aquest proper cap de setmana jugarà davant de l'equip tarragoní el diumenge al vespre al pavelló de Santa Margarida i els Monjos. A la segona catalana, Vendrell 62, Bàsquet Pretenc 53 i Pallejà B 84, Casals 77. Els vendrellencs són segons amb 6-3, els casalistes quarts amb 3-6. El proper cap de setmana, Casal Pallejà i Bàsquet Pretenc Vendrell. Tercera catalana, Gelida 56, Cornellà 73. El Gelida ocupa la quarta posició amb 4-5 i visitarà la pista del Cornellà el proper cap de setmana. Tercera catalana, grup 12, Vendrell 2, 59, Claret 77. Els vendrellencs són quarts amb 2-5 i jugaran a la pista del Claret la propera jornada. Sènior masculí, grup 2, Canyelles 61, Sant Sadurní 50. Els de la capital del Cava són cinquens, amb 2-5, i rebran la visita del Canyelles la propera jornada. A la categoria sènior masculí, grup del Baix Penedès, grup de Tarragona, Rocabruna 53, l'Arbós 60. L'equip de l'Arbós és segon amb 6-3. L'equip del Calafell B, que no va disputar el partit d'aquest cap de setmana, és sisè amb 1-7. L'Arbós rep el Rocabruna, el Calafell B jugarà davant del Constantí. També grup de Tarragona, grup 2 de la categoria sènior A, bàsquet Arbós 72, TBC 67 i Calafell 57, Bellvei 54. El Calafell és tercer amb 3-4, també 3-4 per l'Arbós, quart, i Bellvei és el cinquè amb 2-4. El bàsquet de l'Arbós es desplaça a Torredembarra aquest cap de setmana davant el TBC i el BB rebrà la visita del Calafell amb el derbi penedesenc. Sènior B, grup primer, Casal Negre 72, Bellvitge 32. Els casalistes són tercers amb 3-4 i jugaran a Hospitalet davant del Bellvitge aquest proper cap de setmana. I a la categoria sots 25, masculina, grup tercer, el Casal Vermell, que perdia 88-64 a la pista dels Maristes. És la segona derrota dels casalistes, sumen 7-2, són tercers i rebran a l'equip del Maristes aquest proper cap de setmana. Categoria sots 21, Cunit 67, ASE de l'Hospitalet 44. A l'equip del Cunit, que ha guanyat els 9 partits que ha jugat fins ara, és el líder i aquest cap de setmana es desplaça al camp de l'Hospitalet, al camp de l'ASE. Tercera categoria femenina, ara hi ha bàsquet femení, Xamba i Vendrell. A la segona catalana ja han disputat tots els partits. Tercera catalana, Arbós 41, Vilaseca 63. L'Arbós és cinquè, són cinquenes amb 1-8 i el proper cap de setmana jugaran a la pista del Vilaseca. Sènior femení, grup sisè, Xamba B 57, Vilanova, bàsquet Samà Vilanova 51. Les xambistes són segones amb 3-2, el Sant Sadurní, que ja ha acabat la temporada, és quart amb 0-6, i el Xamba acabarà la temporada a la pista del bàsquet Samà de Vilanova aquest proper cap de setmana. Sots 25 femenina, grup tercer, Escola Pia d'Igualada 52, Castellví 66. Les de Castellví de la Marca són segones amb 5-2 i jugaran la darrera jornada davant l'Escola Pia d'Igualada.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, marcada sobretot per l'hoquei, però també hem repassat el futbol comarcal i el bàsquet. I amb Nerea Bassar Trio i el tema Perduda a l'aigua, arribarem al punt de les 10 del matí.
Veiem l'ombra d'una ona gegant. Es trenca la coberta, no podem...